Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Un dels esports més artístics que existeixen és el dels escacs. Al segle XI ja apareixen esmentats els jocs d'escacs en documents catalans, com en els testaments del conde Armengol I d'Urgell, de vers el 1010, i la condessa Ermessenda de Carcassona, viuda de Ramon Borrell de Barcelona, el 1058. Un dels manuscrits europeus sobre els escacs de més circulació als segles XIV i XV va ser el Sacca Corum Iudus Seu Demorius et Officialis Nobilum, també titulat Mursalidato Super Ludum Saccharorum i Solatium Iudi Saccharorum, del dominicà barceloní Jaume de Sassoles, traduït de totes les llengües i del qual se'n conserven diversos manuscrits amb dues versions catalanes titulades De les costumes dels homes e dels oficis dels nobles sobre els jocs escacs, editada el 1900, i Llibre de bones costums dels homes i dels oficis dels nobles, editada el 1902. Pel fet que les partides es jugaven amb fortes apostes, amb diners, l'Església va prohibir els escacs, i així com Joan I, el de Catalunya i Aragó, el 1390. Més difícil és determinar en quina data aquell joc es convertia en esport. El 1866, l'austríac Steinitz va proclamar-se primer campió del món d'escacs. A partir d'aquesta data, els escacs es convertiren plenament en una pràctica esportiva i inicialment es començaren a practicar a Catalunya els locals del cafè com el Barcelona, l'Espanyol, el Condal o la Sala Imperio, i el gran impulsor de l'escaquisme fou Plàcid Soler i Bordàs, campió de Catalunya el 1924. Soler fou soci fundador del Club d'Escacs Barcelona el 1921 i de l'Escacs Comtal Club el 1923. La Federació Catalana d'Escacs nasqué el 1925, representant el mateix any els escacs de l'Estat a la Federació Internacional. Entre 1927 i 1929 aparegueren una quarantena d'entitats fora de Barcelona, de les quals una de les primeres fou el Club d'Escacs Mataró. La Federació Espanyola fou creada el 1927 a Barcelona i el primer president fou Joan Bertran. Els escacs a Catalunya fou una publicació en llengua catalana que s'edità entre 1927 i 1938. En foren els creadors Plàcid Soler, Josep Albert, Rafael Domènech i Fabià Fernández.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Tens problemes per pagar el préstec hipotecari o el lloguer de casa teva? A Càritas Diocesana de Barcelona tenim a la teva disposició el servei de mediació en l'habitatge, un servei gratuït on et podem assessorar i cercar solucions. Tan senzill com trucar al 607 06 05 92. Servei de mediació en l'habitatge de Càritas. El teu servei. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Ja hi som un cap de setmana més amb tots vosaltres, disposats a compartir temes relacionats amb les persones amb discapacitat i malaltia mental. Demà diumenge, 8 de març, o avui diumenge, 8 de març, si esteu sentint la repetició de Catalunya sense barreres, celebrem el Dia Internacional de la Dona, una data on es posa de manifest novament la doble discriminació que pateixen les dones discapacitades. Justament, iniciem el programa amb una primera notícia que ens recorda aquesta celebració mundial. Montse Faus.
L'ONCE ha dedicat 11 milions de cupons a impulsar la igualtat salarial i el Dia de la Dona. L'ONCE mostra una vegada més el seu recolzament als drets de la dona dedicant el cupó del passat diumenge 22 de febrer al Dia de la Igualtat Salarial i el de demà, 8 de març, al Dia Internacional de la Dona. 11 milions de cupons hauran portat aquests drets per tot Espanya. El Dia Internacional de la Dona és una data que se celebra a tot el món, idea que va sorgir al final del segle XIX. L'ONCE i la seva fundació lluiten per aconseguir una societat igualitària i així ho han fet durant els més de 75 anys de la seva història. Actualment, de les 72.044 persones cegues afiliades a la ONCE, 37.047 són dones. L'ONCE posa especial atenció en garantir la igualtat de tracte d'oportunitats entre dones i homes en tots els nivells i àmbits d'activitat de l'organització.
Tot seguit, un ràpid cop d'ull als continguts que compartirem aquesta tarda a Catalunya sense barreres. A motiu del Dia Internacional de la Dona, l'esportista paralímpica Sílvia Elvira ha fet unes recomanacions sobre hàbits saludables per prevenir el càncer, una malaltia que ella mateixa ha superat en dues ocasions i que l'ha costat l'amputació d'una cama. Recordem que la Sílvia és una de les nostres recent incorporacions a la tertúlia de dones amb discapacitat. Avui a l'Espai Universitat i Discapacitat ens visita el Jordi Molina, tècnic del Servei d'Atenció a l'Estudiant de la Universitat de Barcelona. També en Bernat Corredor, un estudiant amb discapacitat d'aquesta universitat, i la seva companya d'aula, la Núria Oms, que li dona suport en la recollida de punts. Veurem per quines raons. I a l'Espai d'Entitats coneixerem la tasca de la Fundació Escola Gubarda amb l'Anna Solàs i la també companya Marta Nicodemus. Aquesta fundació dona resposta educativa a nens i nenes amb greus afectacions físiques, psíquiques i sensorials. Finalment, en la tertúlia La vida a certa edat de les nostres estimades persones grans que recorden molt i molt la figura d'en Francesc Vendrell, doncs amb totes elles farem un repàs de com ens veuen els altres quan tenim uns anys i sobretot de com ens sentim nosaltres mateixos, que de vegades són dues realitats ben diferents. Com ens agradaria que ens veiessin els joves i els nens a partir dels 65, 70, 80, 90 anys? Aquest és el tema de debat. Iniciem, doncs, aquesta nova edició de Catalunya sense barreres. Com és habitual, amb el Toni Huguet al control de so, donem ja pas a la història. Aquesta setmana, a l'Espai Història i Discapacitat, la Carmina Corominas ens parla d'en Thomas Coleman i la seva tasca en la inauguració l'any 1883 d'una escola per a cecs i sords a Florida. Avui en dia continua sent la major escola del seu tipus als Estats Units.
Bona tarda. El 1882, Thomas Coleman era un estudiant de la Universitat de Gallaudet, l'única universitat per sords en el món en aquell moment. Florida era un dels pocs estats on no hi havia centres per l'educació de dels nens sords o amb problemes d'audició o que tenien impediments visuals. Coleman, que s'havia graduat a l'escola de Carolina del Sud per sords i cecs i volia fer de l'educació pels nens la feina de la seva vida, va escriure al governador sobre la seva voluntat d'establir una escola d'aquest tipus a la Florida. El 1883 s'inaugurava amb el nom d'Escola per Cecs, Sords i Muts. La primera cerimònia de graduació es va dur a terme el 1898. Va ser sota la direcció d'una junta de 5 membres de síndics fins al 1905. El 1963 va ser establerta l'actual junta de 7 membres de síndics. L'Escola de la Florida per a Sords i Cecs està localitzada a Sant Agustín. Proveeix nombrosos serveis de suport i sense cap cost pels residents a la Florida. És la major escola del seu tipus als Estats Units. Entre els seus exalumnes més coneguts trobem el cantant Ray Charles, el motociclista Ashley Fiolet i el pianista de jazz Marcus Roberts. This is the place to be on a night like this. The moon is shining on the silver sea where lovers kiss.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Avui, per celebrar el Dia Internacional de la Dona, hem volgut tenir al programa una dona a la qual admirem molt i moltíssim. Ella és una de les noves col·laboradores de Catalunya Sense Barreres, la Sílvia Elvira, una esportista paralímpica, que a més ha superat dos tipus de càncer i que tot això li ha costat l'amputació d'una cama. Tot i així, ella, amb la seva piragua, trenca barreres cada dia entrenant al Canal Olímpic de Castelldefels. Però no la tenim al programa per això, sinó perquè, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, ha fet un vídeo on, doncs, diguéssim que fa consells per portar una vida, un estil, amb hàbits de vida saludables per totes les dones i per prevenir el càncer. Sílvia, bona tarda i moltes felicitats.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
No em diguis que estàs entrenant amb la piragua.
No, entreno com
vale.
El cap de setmana pels matins.
Molt bé, doncs com celebres tu enguany el Dia Internacional de la Dona?
Doncs mira, aquest any he volgut celebrar-ho amb aquest vídeo que vull transmetre a totes les dones, perquè les dones sempre han tingut el rol de ser cuidadores. Vull que no s'oblidin que també ens hem de cuidar nosaltres mateixes i que millor manera que transmetre els meus hàbits saludables perquè elles també puguin cuidar-se i, bueno, entre altres coses, sobretot per prevenir el càncer, per exemple.
Què expliques en el vídeo en aquest sentit?
Doncs, bueno, com t'he dit, que jo faig, que són molt senzillets, és qüestió de ser disciplinada i constant. Per exemple, el primer és tenir una dieta sana i equilibrada, que això ho sabem tots, i sobretot com preparar els aliments, que no perdin els seus nutrients. Després, practicar exercici a diari, és molt important. Anar a les revisions mèdiques periòdiques, no saltar-te a cap per prevenir. No abusar de hàbits tòxics, com la droga, l'alcohol i el tabac. I també aquí faig referència doncs, a l'abús de l'automedicació. I també és molt important, sobretot, la salut emocional i mental, no? Mantenir-nos amb les relacions socials i mantenir un estat emocional equilibrat.
Per quines raons has escollit aquest format, aquest vídeo, que podem trobar a les xarxes socials, a internet, digue'ns?
Bé, pues, aprofitant que disposo del videoblog, doncs la millor manera sempre per transmetre és amb les imatges, no? I amb el so. I per això vaig gravar aquest vídeo casero.
I digues on el trobem, on podem veure, tot i que si posem
sí,
Sílvia Elvira sí, ja surt a tot arreu, eh?
Sí, aquest vídeo es pot trobar directament al meu blog, que és www.silviaparalímpica.com.
Aquí el tenim. Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat al programa. T'espero a la tertúlia de dones, quan te toqui. Sí?
Molt bé, moltíssimes gràcies. A
vinga, felicitats, Sílvia. Una abraçada. Continuem
bé,
amb més programa. I ara toca espai d'universitat i discapacitat, on tenim la visita de tres convidats. Aquest espai ens el prepara la Montse Faust. Montse, què tal?
Bona tarda, Anna, gràcies.
Ara sense notícies, però amb tres convidats, eh?
Sí.
Tu sempre a l'engròs.
Sí, clar que sí.
Fas tres notícies, doncs un convidat per notícia.
Exacte.
Felicitats, pel Dia Internacional de la Dona.
Gràcies, igualment.
Doncs tenim amb nosaltres a l'estudi el Jordi Molina, el Bernat i la Núria de la Universitat de Barcelona. Bona tarda a tots tres, què tal?
Bona tarda.
En Jordi és tècnic de programes d'integració i el Bernat i la Núria estudiants del grau d'estudis literaris, és correcte?
Sí, sí.
Bernat, què s'estudia al grau d'estudis literaris?
Bé, doncs més o menys vindria a ser una formació sòlida en els aspectes de la literatura universal des de la vessant comparada i teòrica.
Això és per gent molt culta.
Bueno.
Sí o no? Núria, què diries?
No, simplement, si vols, ho pots fer. No, no cal que siguis culta. Ja t'ofereixen una bona formació.
Bueno, quan acabis el grau, segur que t'has convertit en una persona culta.
Això espero.
Molt bé. El Bernat té una discapacitat. Quina?
Bé, tinc una discapacitat física del 75%, si no m'equivoco. El nom de la malaltia no, ni el sé pronunciar, per tant, no el diré.
Molt bé.
Per tant, doncs això.
I aquesta discapacitat física, quines conseqüències té per tu?
Bé,
què et passa? Pots caminar bé? Pots fer servir les mans? Explica als oients.
En aspectes quotidians puc ser més o menys autònom, però ja sigui a l'hora de caminar, de prendre punts, d'escriure, podríem dir que em costa fer-ho, ja que tinc el tenir la displàcia òssia, llavors m'impedeix que em canso quan camino, quan escric també em canso, etc.
Mm-hmm. Molt bé. Llavors la Núria és estudiant de suport i amiga teva.
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Molt bé. I entre tots dos feu un bon tàndem, sembla ser, no? Perquè teniu unes adaptacions superamida, sí?
Sí, sí, sí.
A veure, com li fas costat al Bernat?
Bueno, jo realment, amb el que ella em diu, jo més que res, jo li ofereixo a la meva companyia i quan necessita alguna cosa m'ho diu.
I què et demana?
Això ho volia dir. El Bernat és una persona que li agrada ser molt autònoma i anar molt a la seva. I moltes vegades em costa oferir-li ajuda, perquè a vegades me'l trobo amb que se li ha caigut la crosta o alguna cosa, i jo estic d'esquenes i potser no me n'he adonat i està intentant agafar-la amb els peus. I clar, quan em giro me'l trobo intentant agafar i dic, home, m'ho podies haver dit. Però bé.
Però,
amb el caput.
Però tu l'ajudes una miqueta a prendre punts, també, oi?
Bueno, el Jordi i la Núria ens van oferir donar-nos unes llibretes autocopiatives, no sé si es diuen així, i això fa que, o sigui, amb els mateixos apunts que jo prenc, es faci una còpia en el full de darrere i així ho podem compartir.
Estic fascinada, Montse.
Has vist? Que t'he
portat. Ja m'havies dit, t'agradarà moltíssim el tema que t'he preparat.
T'ho vaig dir perquè què millor que portar, doncs, l'exemple de que encara que hi hagin situacions que siguin a vegades problemàtiques, es pot estudiar a la universitat.
Molt bé.
Oi que sí, Jordi?
Sí, sí, evidentment.
A veure, Jordi, explica'ns ben bé la teva tasca a la Universitat Autònoma de Barcelona. Quina és, com a tècnic?
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-nos. Doncs, a veure, aquí a la Universitat de Barcelona actualment tenim 725 alumnes que tenen algun tipus de discapacitat, estudiant en els diferents ensenyaments. A més, hi ha una cinquantena més que, no tenen el certificat, però sí que, tenen necessitats com podrien ser temes de dislèxia, de dèficit d'atenció...
Clar, que tenen necessitats educatives específiques i també els hi doneu suport.
I en canvi, al contrari, hi ha persones que tenint el certificat de discapacitat, doncs potser, són força autònomes...
No requereixen.
No.
Més o menys, d'aquestes 700 i pico persones que ens deies, a quantes doneu suport directament?
A veure, en principi, nosaltres no contem això de aquests són, aquests no són, perquè a vegades sí que, home, si em preguntes quins són els més habituals que teniu més fitxats, que sempre us truquen, home, diria que uns 220 o així. Ara, fem moltes accions puntuals, doncs, des d'anar i ajudar-los a fer la matrícula o, en fi, vull dir, contem més aviat potser les accions.
En el cas del Bernat, quina ha sigut la vostra intervenció? Perquè el Bernat, has començat aquest any, oi, a la universitat?
Sí, aquest any.
Doncs clar, ha sigut d'entrada primer que conèixer-lo. Explica'ns una mica com va tot plegat.
Sí, a veure, el més habitual és que de la gent que ens arriba des de preinscripció nosaltres contactem amb ells i els expliquem, escolta, mira, que hi ha aquest servei, a veure si et podem ajudar amb alguna cosa. Llavors, si la persona creu que pot tenir alguna necessitat, el podem ajudar. Bé, fem una entrevista on podem valorar una mica doncs, la documentació mèdica que té i explicar-li una mica els recursos de què disposa. I a partir d'aquí es farien, bueno, com diríem, tres línies d'actuació, no? No per tots, vull dir, en general. La primera seria, doncs, les adaptacions curriculars. Es fa un informe als professors, doncs, explicant, mira, aquesta persona, doncs, li passa això o té això. Això a vegades és molt important en casos, per exemple, de trastorns mentals, perquè, per exemple, no sé, un trastorn de l'aspecte autista, a vegades pot tenir conductes que amb el professor, si no està acostumat...
Que a l'aula no s'entenen, no?
És important explicar, mira, no, a veure, no passa res. Uh-huh. Després també tenim el tema de suports més específics, no? Que ho explicava el Bernat, doncs, en el seu cas té un alumne de suport perquè l'ajudi puntualment, doncs, a prendre punts, aquest tipus de tasques. També pot ser amb desplaçaments, doncs, ajudar-lo a obrir una porta, etc. En altres casos també tenen intèrprets de llengua de signes i després tenim tota una sèrie de banda de productes que, com bé deia la Núria, doncs, van des de llibretes autocopiatives, sistemes de DFM per la gent que té problemes uh-huh. auditius... Bé, no sé, anem mirant una mica...
Posa'ns uns exemples justament d'aquesta alta tecnologia. Les llibretes autocopiatives, pots descriure-les com són?
Sí, no, són com aquelles aquells típics papers de carboncillo, no?, que hi havia sí? abans que escrivies i es quedava gravat, però amb la diferència que aquestes no embruten i són en forma de llibreta i on s'acaben d'escriure i arrenquen el full, un per a ti i otro per a mi. Més que res perquè, clar, ells han de trobar-se a gust amb el que fan.
I les freqüències FM?
Les freqüències FM són com un petit micròfon que es posa al professor a la solapa i ells tenen un receptor que va directament a l'audiòfon de la persona.
Quines més tecnologies aplicades teniu i esteu fent servir al campus de la Universitat de Barcelona?
Bueno, tenim software com el ClaroRead, que està especialment pensat per persones amb dislèxia, magnificadors de pantalla com el ZoomText... Bueno, aquí també...
Teniu instal·lat, per exemple, a les biblioteques i...
A veure, normalment aquest tipus de software, la veritat és que tenim la sort que amb la ONCE ens dona molt de suport uh-huh. a nivell tecnològic, però sobretot ho tenim també per casos puntuals en el qual doncs, ho necessiti amb un ordinador concret, etc.
Una cosa, abans ens has dit que la Núria pertanyia doncs, a aquests alumnes de suport. Com els capteu? Els busqueu, feu una acció, ells venen, és un voluntariat? Uh-huh. Com funciona això?
Sí, a veure, és un voluntariat. Normalment intentem que la pròpia persona amb discapacitat doncs, pugui escollir amb qui ell vegi que pot tenir més feeling, perquè, clar, després han de conviure, uh-huh. han d'estar a gust. A vegades ja són amics, a vegades l'amistat ve després. Ara, si la persona, per exemple, pot tenir dificultats i fa vergonya qualsevol cosa, doncs nosaltres anem a captar-los a les aules. En plan, mira, hi ha aquest programa, a veure qui vol participar. És voluntari, però sí que és veritat que és una activitat susceptible de reconeixement acadèmic.
Ah, molt bé.
Bernat, t'estrenes en guany a la universitat, eh?
Sí.
I què tal? Com t'han rebut a la comunitat?
Molt bé. Sí? Es pot dir que és un dels millors anys que estic passant, ara com ara. Vull dir que sí, sí.
No s'han sorprès els teus companys i companyes d'aula per la teva discapacitat? T'han fent preguntes?
No, jo crec que el sé molt obvi, és a dir, que ja es veu quan camino i com faig les coses. Crec que no han necessitat preguntar-me directament a mi si em passava alguna cosa o necessitava ajuda.
I a tu, Núria, et pregunten què li passa al Bernat? Potser una mica d'amagadota, no?
No m'he trobat amb aquesta situació, no.
O sigui, molt tolerants, per tant.
Sí, sembla sí.
Uh-huh. Integració total, Bernat?
Sí.
Sí? Les teves necessitats en el campus, en el dia a dia, quines són?
Bueno, ja sí, com bé han dit, aprendre els apunts, ja que moltes vegades no, doncs, si el professor parla molt ràpid o apunta coses a la pissarra i les va borrant, doncs no tinc prou temps doncs, per copiar-ho a l'ordinador, o ja sigui per posar a la biblioteca, doncs m'han d'obrir l'ascensor, etc.
Bernat, com t'han donat suport des del servei tècnic de la universitat? O sigui, el Jordi, com t'ha ajudat? Sí, perquè a la Núria ja la coneixies, oi?
Sí. Doncs bé, pràcticament va ser com si m'obrissin les portes a la universitat, no? Perquè jo no tenia massa idea de si podria anar a la universitat. Feia un any que m'havien operat, per tant, no ho tenia massa clar i fins i tot em feia por no poder anar a la universitat. I poder anar al seu servei, doncs, va ser pràcticament un miracle, no? Tot el que em van oferir, el que em van ajudar.
Doncs així, de fet, abans em deies que, i ho has dit ara també, que és un dels teus millors anys,
sí,
no?
Sí.
Estàs encantat.
Sí, sobretot la llibertat que m'ha donat potser ser més autònom, no? Perquè, bueno, a l'escola on anava abans era de casa a l'escola, de casa a l'escola. I potser que, i a més m'acompanyaven amb cotxe, no?
Clar, perquè tu no vius a Barcelona.
No, no visc a Barcelona.
El teu paper, Núria, ho fas... clar, jo penso que ja et surt, no? Com si fossis una amiga d'en Bernat.
Sí,
no,
bueno,
no te n'adones que estàs prestant un servei, vaja.
Realment no, perquè com que ja ens coneixíem també de batxillerat, ja al principi era l'única persona que coneixia i també, doncs, ja bàsicament és la relació aquesta d'amistat, del que faries per un amic, doncs és exactament això.
Necessites o li has de donar suport en totes les assignatures? Abans deies que era una mica demanda del Bernat, però... Feu totes les assignatures les mateixes?
Bueno, el primer trimestre va resultar que només coincidíem en una, però ara sí que coincidim en totes. I, bueno, l'única assignatura que compartim els apunts és amb una, que el professor sí que per agafar punts és horrorós amb la rapidesa que va.
Va com una metralleta, va.
No identifiqueu aquest professor, eh?
I, bueno, això, i en els altres, bueno, les altres assignatures, si algun dia falla o qualsevol cosa, doncs, o sigui, agafo els apunts amb aquesta llibreta i si per qualsevol cosa doncs, no pogués agafar els apunts, doncs...
De totes formes, jo crec que aquesta llibreta deu estar molt cotitzada entre els alumnes, sí. Perquè jo, quan ens passàvem els apunts d'uns als altres... I és còmode agafar els apunts amb aquest tipus de llibreta?
Sí, 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 és com una llibreta normal.
I després tu li dones la còpia al Bernat?
Sí.
Molt bé, no?
I si algun dia no pots assistir a classe, què passa? Prestes la llibreta a un altre company?
De moment no m'he trobat amb aquesta situació, però suposo que sí, que hi hauria algun company que els prestaria a fer-ho.
A veure, la pregunta clau és aquesta, Bernat. Quin tipus de lletra fa la Núria? S'entén?
Sí, sí, s'entén molt. Sí, sí.
Segur, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per portar a la ràdio aquest cas claríssim d'integració i de suport per part de la Universitat de Barcelona, en aquest cas el Bernat, i per suposat per vaja, el carinyo i tot plegat de la seva amiga Núria. Ha estat un plaer tenir-vos al programa.
Sí? Gràcies.
Vinga, Montse, el proper mes més coses,
sí,
no?
Sí, i tant.
T'hauràs d'anar superant, perquè
sí.
Aquest és per nota, eh?
Gràcies. Això amb ells, per això, que han sigut, sí, fantàstics.
I tant. Vinga, continuem amb més continguts al programa. Doncs si ara sí, ens quedem una estoneta amb la Mercè Guiu i el seu calidoscopi, després notícies i ja entra la Toni Fernández de Cora amb l'entitat a l'espai d'entitats socials.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Fins fa poc no sentíem parlar ningú de medicina geriàtrica. De fet, assimilàvem que la gent pensionista ja era gran als 65 anys i només els quedava fer viatges amb l'Inserso i anar al casal d'avis. Davant d'una població que envelleix i creix exponencialment, ens trobem davant un nou concepte de medicina que empeny a establir criteris diferents. Ara trobem gent gran jove, dels 65 als 74 anys, ancians, dels 75 als 84, i els que es troben a la fi de la vida, més de 85 anys. Però, a més, dins d'aquest col·lectiu, les diferències individuals són substancials. Trobem persones grans sanes, persones grans malaltes però sense deteriorament funcional, o la persona gran fràgil, és a dir, persones amb una menor reserva funcional i menor capacitat per respondre a circumstàncies estressants, com infeccions, fractures o infarts. Sense parlar de la soledat i els trastorns psicològics que afecten la gent gran. Sens dubte, des de les institucions sanitàries i assistencials, cal fer un nou replantejament de què significa fer-se gran, ja que aquest període de senectut no deixa de créixer i pot ocupar ja la major part de la nostra vida. Na, 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 na.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
I abans de donar pas a l'Espai d'Entitats, us presentem una nova informació sobre recerca genètica que pot representar grans avanços per a les persones amb problemes de distròfies de la retina. Ens ho explica la Montse Faus.
L'ONCE i la Universitat de Barcelona impulsen la investigació sobre les distròfies degeneratives de la retina. Identificar nous gens que causen distròfies hereditàries de la retina i millorar el diagnòstic genètic i les estratègies terapèutiques són els objectius d'un nou projecte que ha rebut finançament de l'ONCE i de la Universitat de Barcelona i està liderat per la catedràtica Roser González, del Departament de Genètica i de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona. Les distròfies hereditàries de la retina són un conjunt de patologies que causen la degeneració de la retina, condueixen progressivament a la ceguesa i són difícils de diagnosticar a nivell clínic i genètic. Identificar el gen causant de la patologia és molt important pel pacient, perquè permet confirmar i precisar el diagnòstic clínic, establir el pronòstic, identificar els membres de la família que són portadors asimptomàtics i realitzar el consell genètic.
Bé, doncs, ja hi som dins de l'espai d'entitats socials, un espai que podem fer gràcies a que tenim, en aquest cas a la meva esquerra, la Toni Fernández de Cora. Què tal, Toni? Benvinguda. Quina alegria de tenir-te.
Hola, bona tarda.
Avui m'has portat la Fundació Escola Guimbarda.
Sí, senyora.
Oi que sí? Amb dues veus, l'Anna Solàs i la Marta Nicodemus. Bona tarda. Què tal,
hola,
companyes?
Hola.
Com
bona
esteu?
Bona tarda.
Toni, presenta'ns una miqueta, com sempre fas, 5 cèntims d'aquesta fundació i de quina és la seva tasca.
Doncs sí, primer l'Escola Guimbarda va néixer l'any 77 per donar resposta educativa a nens amb greus afectacions físiques, psíquiques i sensorials. A l'any 94 van fer el primer concert educatiu amb el Departament d'Ensenyament per a nens i nenes de 3 a 18 anys i al mateix temps treballaven per a la creació del primer centre d'atenció diurna pels nois i noies més grans de 18 anys un cop havien acabat l'etapa escolar.
Molt bé, sempre ho preguntem, no?, per situar-nos una miqueta en el col·lectiu al qual ateneu. Anna i Marta, quines afectacions tenen els alumnes que estan escolaritzats al vostre centre?
Hola, bona tarda. Doncs els nostres alumnes presenten pluridiscapacitat, que seria un tipus de discapacitat d'expressió múltiple que es caracteritza per patir greus discapacitats psíquiques, físiques i sensorials. Sovint pateixen trastorns neuromotrius greus, on el llenguatge està greument afectat i això comporta molts problemes a l'hora de la comunicació, tant en la seva expressió com en la recepció.
Si ara girem la vista enrere i ens anem als inicis de Guimbarda, que no sé, vosaltres sou molt joves, no sé si els veu viure, però són curiosos. On es portaven a terme els primers serveis de Guimbarda, el primer que començava a fer?
Bé, l'entitat Guimbarda va començar amb uns locals de la parròquia Sant Josep Oriol, això era corria l'any 77, no hi érem cap de les dues, jo fa més anys que estic a la Marta, però tampoc no hi era, i era un petit grup de nois i noies amb greus discapacitats, i després ja al cap d'uns anys es van traslladar als locals actuals, que estan al carrer Lluçanès de Barcelona, i ja es va començar a agafar més alumnes, i fins l'any 94, que com molt bé tu comentaves, ja vam obtenir el concert amb el Departament d'Ensenyament.
Després, o pràcticament a l'hora que s'estava treballant amb l'escola, amb les noves instal·lacions, us veu posar també per posar en marxa el centre d'atenció diurna. En l'escola, més o menys, sabem què és el que es porta a terme, però en un centre d'aquestes característiques, què es fa? Anna.
Bé, el centre d'atenció diurna va sorgir per la necessitat de que aquests nanos amb pluridiscapacitat, quan acabaven l'etapa escolar, no hi havia un lloc on poguessin ubicar-los, perquè l'alternativa era internar-los en una residència i encara eren persones molt joves i les famílies aquesta opció no els hi agradava. Aleshores, el centre d'atenció diurna es va crear per això, per quan acabaven l'etapa escolar, que tinguessin un lloc, que fessin una miqueta la continuïtat de les mateixes activitats que feien a l'escola. escola i poder seguir una miqueta la mateixa filosofia i metodologia de treball que feien a l'escola.
Fins a quina edat poden estar al centre d'atenció diurna?
No hi ha límit d'edat. A partir de que acaben l'etapa escolar fins que, bueno, no hi ha cap límit d'edat. En aquests moments tenim usuaris de fins a 65-66 anys.
I on viuen aquests usuaris? Amb la família, residències?
La gran majoria viu amb les seves famílies i ja tenim, doncs, el cas de 3-4 usuaris que viuen en una residència.
Llavors marxen a la residència, fan la vida normal i l'endemà, com anar a la feina, venen al centre d'atenció diurna.
Sí, la particularitat del nostre centre és que té un horari molt extens, és des de, bueno, estan des de 9:45 del matí fins a les 8 del vespre, perquè, bueno, vam creure convenient, doncs, que s'havien de fer, doncs, tota una sèrie de les higienes diàries, de donar-los un berenar a sopar, perquè així quan arribessin a casa, doncs, les famílies ja no tinguessin que fer-se càrrec d'aquestes tasques que són molt dificultoses a mesura que els pares, doncs, es fan grans. Aleshores, doncs, estan tot el dia allà i després, doncs, els autocars els recullen i bé, els porten a casa seva, amb la seva família o a la residència on viuen.
I parlant de famílies, Marta, què fa Guimbarda amb les famílies? Porteu activitats a terme, oi? Quines?
Sí, bueno, a la Fundació Guimbarda la nostra filosofia una miqueta és fer una tasca conjunta amb la família per aconseguir uns resultats més òptims tant amb els alumnes com amb els usuaris del centre de dia. I llavors, una miqueta per seguir aquesta línia, s'ofereixen diferents serveis que creiem que a les famílies se'ls pot interessar. Fem tallers de grup de pares, fem taller d'avis, fem taller de germans i, a més, també bueno, realitzem una sèrie de serveis més d'atenció directa a l'alumne o a l'usuari, com per exemple les estades de cap de setmana. Marxem un cap de setmana amb els alumnes, els professionals de l'entitat, garanteixes que les famílies estan tranquil·les perquè tot l'acompanyament ho fan professionals de l'escola o del centre de dia i a més les famílies en un cap de setmana doncs, que es poden permetre fer altres activitats amb els altres germanets o fer un viatge, coses que normalment són dificultoses a l'hora del dia a dia de conviure amb una persona amb pluridiscapacitat.
I què feu? D'activitats d'oci amb aquestes persones amb pluridiscapacitat per passar un cap de setmana? Que...
Doncs mira, fem el que faria qualsevol persona que marxa un cap de setmana. Normalment agafem un alberg que ja ens coneixen, ja saben les nostres peculiaritats, ens adapten als menús perquè, bueno, clar, tot implica una gran preparació, no? Marxem de cap de setmana i és com si fos un esplai que va a qualsevol nen o nena o qualsevol adult i, bueno, es fan activitats d'oci, es fan tallers, es passeja per la muntanya, depèn del temps, també, però realment és molt igual que qualsevol...
Tallers de què, per exemple?
Pues, per exemple, les estades es fan... Sempre es fa un record per la família, no? Llavors sempre es fa un detallet, sempre depèn, també acompanyat una mica de l'època de... Doncs si és primavera, doncs es fa un detallet de primavera, llavors es fa un taller de plàstica... Bueno, la veritat que està molt bé, que és molt, molt interessant.
Jo us volia preguntar també, perquè és una activitat que m'agrada molt, sincerament, la sala multisensorial.
Sí, bueno, la sala multisensorial, bueno, va orientada una miqueta, doncs, això, no? Com ja hem comentat, són persones amb dèficits sensorials molt importants, normalment tenen molts problemes de visió, tenen problemes també d'oïda, i aleshores, doncs, és una sala on hi ha diversos elements, doncs, que estimulen aquests sentits, no? I és una sala, doncs, que hi ha aparells que fan llums, doncs, que ells poden interactuar, poden apretar, doncs, un botó i s'encén una llumeta vermella. Hi ha també, doncs, una pantalla on a través d'un so s'activen unes llums. És una miqueta per estimular tots els sentits i poder portar a terme activitats allà, doncs, que són molt satisfactòries per ells.
No sé quina de les dues ens pot explicar que això està molt bé i és molt...
Ja ho volem apuntar-nos.
Molt pioner.
Ja ho volem apuntar-nos. La Toni i jo ja hem fet.
La balneoteràpia, sí. Clar.
La balneoteràpia és com una banyera gran, per dir-ho d'alguna manera, on l'aigua està calenta i aleshores, doncs, els fisioterapeutes poden realitzar tractaments individuals amb els alumnes o els usuaris doncs de fisioteràpia. Ells us ho podrien explicar millor, però una mica en resum seria això. Tractar els alumnes individualment, doncs els hi fan els exercicis necessaris, doncs, perquè la rehabilitació de fisioteràpia sigui, doncs, més beneficiosa.
I sabem també que algun dels alumnes, els usuaris de Guimbarda, pateixen d'afectacions visuals. Llavors, com abordeu la seva atenció? Treballeu conjuntament amb algun centre d'assessorament?
Sí, nosaltres treballem, bueno, ja fa molts anys que la Fundació ONCE ens destina una persona a fer els assessoraments de tots els alumnes que tenen problemes visuals. Tenim conveni amb la ONCE i mensualment ve aquesta persona i bueno, es mira els nanos individualment i ens dona pautes a les mestres i als educadors i a tot el personal, doncs, per abordar la seva educació i que tot el tema visual, doncs, estigui englobat dins del que és l'abordatge educatiu.
El CADE de Guimbarda, el centre, col·labora amb la formació de perfils professionals relacionats amb l'àmbit de la pluridiscapacitat. I teniu convenis de pràctiques, com hem llegit, amb el postgrau de fisioteràpia pediàtrica de la Universitat Internacional de Catalunya. Tenim una bona cantera de futurs professionals. Quan venen a Guimbarda, com interactuen, com comencen?
Sí, perquè la fisioteràpia pediàtrica és com una especialitat molt especialitzada dins, vull dir, i el vostre perfil de nens i nenes també ho és pas, o sigui que...
Bueno, és cert que realment quan ve qualsevol persona de pràctica, sigui de fisio, sigui de magisteri, sigui de qualsevol formació, els primers dies sempre, sobretot si no coneix el món de la pluridiscapacitat, sempre es queda una mica sobtat. Però realment nosaltres hem de dir que, bueno, no sé si és qüestió de sort o és qüestió de... Es desperta un sisè sentit sempre en aquestes persones i realment per nosaltres l'experiència ha sigut molt bona i continua sent-ho, perquè per nosaltres d'alguna forma és donar visibilitat al món de la pluridiscapacitat, com menys gent ens conegui, millor. I després també per les persones que fan pràctiques és conèixer un col·lectiu que no coneixen potser amb un centre de fisioteràpia ordinari o algun altre servei, no? Llavors, la veritat que l'experiència és molt satisfactòria.
I que, a més, això ja implica que a partir d'aquell moment que entres en contacte amb nens i nenes amb pluridiscapacitat, ja t'hi mires la vida amb una altra òptica.
Exacte.
Que has enriquit des del primer moment.
Exacte,
totalment. És una altra cosa la vida, és una altra forma de mirar de llavors.
De fet, sempre ho diuen, eh? Quan entrem a Guimbarda descobrim un món nou.
Sí, és cert. Sí, és un món nou. Ja les coses mai seran iguals.
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna Solàs i Marta Nicodemus. I Toni Fernández de Cora, digue'ns les dades de la Fundació Escola Guimbarda, on els trobem, al web, al telèfon, tot això.
Sí, l'Escola Guimbarda es troba a Barcelona, al carrer Lluçanès 48. El seu telèfon és el 93-212-2254 i la seva pàgina web és www.guimbarda.com.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per haver estat al programa. Toni, ens sentim dues setmanes, no?
15 dies, sí.
Se'n fan molt llargs, a
Oi,
mi, ja
sí.
Ho saps. Ja ho saps, tu. Jo ja voldria que estiguessis cada divendres aquí. Però, bueno, no abusaremos.
D'aquí 15 dies ens veiem.
Vinga, una abraçada a totes tres. Adéu, eh?
Adéu.
Gràcies. Continuem amb més programa. I us presentem tot seguit diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta en la veu habitual, la de la nostra companya, la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Comencem amb les següents tres ofertes destacades d'aquesta setmana. Per una empresa del sector farmacèutic ubicada a Palau de Plegamans, necessitem un tècnica de tesoreria. Es requereix un cicle formatiu d'administració i finances o titulació superior en ADE o empresarials. Experiència mínima i bons coneixements d'aplicacions ofimàtiques, sobretot de l'Excel. S'ofereix una jornada completa i horari de matí i tarda amb contracte indefinit. La següent oferta és per Barcelona Ciutat, on estem buscant un perfil d'atenció al client pel sector turisme. Haurà de fer reserves de vols, resoldre incidències, tramitació i cancel·lació. Ha de tenir coneixements del sector turisme, bon nivell d'anglès i altament valorable coneixements dels programes Amadeus, Galileu o similars. S'ofereix una jornada completa en horari de matí i tarda en contracte indefinit. I ja per finalitzar, continuem fent recerca de candidatures amb un bon perfil comercial per treballar com a agent venedor o vendedora de productes de Lloc de Once. En aquest cas, per les poblacions de Sabadell i Rodalies, el Prat de Llobregat i entre d'altres. Han de tenir preferiblement vehicle propi, vocació comercial, treballar per objectius i experiència en el tracte amb el públic, així com flexibilitat horària. S'ofereix un contracte d'un any o bé eventualitats, així com salari fix més comissions. Condicions de jornada i horari en funció del territori. Ja sabeu que FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC d'Inserta i fins la setmana vinent. You made me cry when you...
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs anem ja amb l'última informació de la tarda que fa referència a l'acte del lliurament de premis del concurs literari Roc Boronat de l'ONCE, on per suposat esteu més que convidats a assistir-hi. Montse Faus.
El proper dijous 12 de març, l'Auditori de l'ONCE acollirà una nova edició, la 17a del concurs literari Roc Boronat en llengua catalana. L'ONCE Catalunya convoca cada any els premis literaris en llengua catalana Roc Boronat en memòria d'aquest escriptor i polític republicà que va desenvolupar tasques d'assistència social a l'Ajuntament de Barcelona poc després de la proclamació de la Segona República. El 1932 va guanyar la plaça de comissari de beneficència i va entrar en contacte amb els col·lectius dels cecs de la ciutat i els impulsà a associar-se. Va ser el promotor del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l'òrgan representatiu de tots els cecs catalans. Com cada any, en l'acte s'homenatjarà a un escriptor o escriptora del que la ONCE en té obres al seu fons bibliogràfic i que és dels més llegits entre els afiliats i afiliades, en Jaume Cabré, a qui lliuraran una selecció de la seva obra en braille i suport sonor. Serà una vetllada plena de literatura i emocions. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Doncs ja hi som dins de la tertúlia de Catalunya sense barreres. Som com cada primer cap de setmana de mes arriba la gent de la vida a certa edat, les persones grans. Tema de debat d'avui. Com ens veuen els altres quan tenim uns anys i, sobretot, com ens sentim nosaltres mateixos, no? De vegades són dues realitats ben diferents, us dèiem a l'entrada del programa. Com ens agradaria que ens veiessin els joves i els nens, doncs, a partir dels 65, 75, 80, 90 anys? De tot això conversarem amb l'Amparo Monguillot, Concepció Moix, Esteve Pujadas, Loli Moreno, que s'estrena a la tertúlia.
Bon dia, benvinguda.
I Mariví Calvo, hola. Ja gairebé veterana, eh? Ja tenim uns programetes. I vosaltres, històrics del projecte, no? Concepció.
Nosaltres ja.
La més antiga, Concepció Moix, em sembla.
Sí, crec que sí.
Molts anys amb mi, eh?
Ja no els sé comptar.
Ai.
Però no sé bastants, eh?
Aquesta amistat a la ràdio que ens ha unit ja per tota la vida.
Sí, algun dia buscaré el paper de quan, perquè ho guardo.
Ho guardes,
no? Més o menys per tenir una... Hasta per si un dia ho comentem, dir-ho.
Sí,
perquè
sí.
Perquè no tinc ni idea, ara ja no ho sé.
Ens van conèixer en un curs de la Diputació de Barcelona on tu aprenies a fer ràdio.
Sí, que donaves tu aquest curs.
Sí, exactament. Molt bé, guapos. Doncs, a veure, com us sembla que us veuen els altres?
Fins ara em semblava que em veien com una persona propera i sense malignitat, però vaig trobar una amiga al viatge que em va dir el contrari, en qual la meva autoestima està per baix. No tothom ens veu de la mateixa manera, jo crec.
Què et va dir la teva amiga?
Bueno, en fi, em va explicar coses que jo tenia molt, molt tancat i que, en fi, que ella les havia tractat de persones baixes i que, bueno, en fi, em va fer un lío, que el músic que vam anar a veure li havia dit que no cantava bé, en fi, es va fer tant lío que em vaig quedar sobtada.
Però això és un testimoni, només, de tota la gent que t'envolta.
Bueno, tinc gent molt maca que m'envolta.
Ah, val, has explicat el més negatiu.
I amics i amigues. Sí, però em va sobtar moltíssim.
Ja, que estàs aquí...
Jo estava molt segura de mi mateixa.
Donant voltes, vaja, la cosa.
Jo contestaré com si sent d'una altra manera. Que a mi, per exemple, això que ella diu, no m'ha passat. Per almenys no me n'he enterat, perquè tu t'ho van dir, poden pensar moltes coses a dir-ho. Sí. Però a mi, el que... m'agrada molt és estar amb persones joves, perquè d'elles, i saber les seves inquietuds, perquè escoltar-los. Perquè jo crec que d'elles sempre s'aprèn, i de consells pocs els dono, els justos, perquè no els hi agrada. I, bueno, jo crec que d'aquesta manera és quan no ens veuen tan grans, perquè no posar-se molt amb el que ells fan. Ells ja viuen una altra vida, són uns altres temps, i no anar nosaltres enrere. Això és el que jo crec, eh?
Bé, a mi crec que em veuen bé, els que tenen bona vista.
Està molt bé, eh?
Què dius?
Aquest acudit està molt bé.
Ara m'has deixat fora de lloc, eh?
Bé, m'estimen, em penso. Ara, jo el que més desitjo és que aprenguin alguna cosa de mi. Que aprenguin a anar per la vida, no? I és això.
I què us que aconsegueixes?
Sí, en part sí. Li dono la volta. La meva neta té 17 anys i aquesta edat és difícil. I bé...
Tu ho intentes, vaja.
Sí.
Jo, la veritat, no ho sé. Sí que els que em volten, pues, crec que tenim bon feeling, perquè, de fet, els joves els veig, clar, que són tan, tan lluny de mi, però, bueno, jo em parlen i els entenc. I jo crec que el que jo dic també m'entenen. I, la veritat, portem un vis-a-vis la mar de bé. Vull dir, bé, bé.
Jo penso que hi ha dos estadis. Amb el primer, no et veuen. T'has tornat transparent. Ho deia la Montserrat Roig, i és cert. Passes per la vida i notes que no et veuen. I després, penso que amb un estadi més avançat, que encara no hi ha arribat, fas nosa. Aleshores et veuen perquè fas nosa al carrer, si estàs en un establiment, perquè no vas al ritme que requereix. Aleshores és complicat, però la invisibilitat jo l'he notat molt, eh?
Interessant reflexió aquesta, eh?
Jo no, pues la veritat, no, eh? A veure, ja t'ho dic, jo, hi ha coses que potser un no ho percep, però hi és, no? Però jo no això no ho he
doncs
notat
tens,
mai.
Tens sort.
No hi he notat. Ara jo dic que potser ja existeix i jo no...
Jo crec que si em troben persones de la meva edat, em troben com una persona forta i amb aptitud, o sigui, i que demostra el dia a dia que la gent... És més, la gent jove, la gent gran em veu com molt forta, i la gent jove em veu com si no fos capaç d'aprendre la nova tecnologia.
Jo, perdona, jo la nova tecnologia l'he deixat a banda, perquè mai m'ha agradat. Però no me troben carrinclona, eh?
No, a mi tampoc.
Perquè, de fet, moc en un estadi que faig moltíssimes coses. Vull dir, no, al contrari. Molt bé.
No us heu sentit mai invisibles, llavors?
Encara no.
No.
Ni molestem, em penso, eh?
Ni molesteu.
No.
No ho sé, jo segueixo dient que teniu sort, perquè jo sí que he notat el canvi. I també recordo una cosa amb mi mateixa, que jo quan era jove no feia ni punyetero caso, perdó, de la gent gran, no la veia. Jo estava amb la gent de la meva edat i els altres no els veia.
Bueno, passa una cosa, que sí que jo crec que sí que els veies, però com que tu no et fies càrrec de que poguessis arribar igual que ells, te'ls miraves d'una altra manera, això. Vull dir, això és de gent gran, o això no ho diria, això no ho faria, però perquè tu no penses que arribaràs, exactament. Encara que tingui, ja veuràs és... quan arribes, i tu penses que està lluny, això.
No,
jo crec que sí, jo sí que veia la gent gran, potser perquè la meva mare em va tindre els 40 anys i sempre la vaig veure com una persona gran, però era tan intel·ligent i tan activa que jo l'admirava moltíssim, o sigui, sí.
A mi també em passava, eh? Jo, diguéssim, veia la persona de 45 anys, la veia molt gran,
sí.
Clar, quan jo tenia 18 anys,
clar.
Però... no la veia negativament, al contrari. La veia amb una experiència i la veia... que
per
jo,
mi era sabidoria.
A mi m'agradaria semblar-me amb ell.
Sí, sí.
Jo penso que hem d'aguantar com puguem i molta salut.
A mi m'ha passat una cosa. Jo, per exemple, no he aparentat l'edat que he tingut. Ara ja és diferent, però vull dir... Llavors, va passar que sempre he anat amb gent més jove que jo, sense jo buscar-ho, clar, vull dir, vas amb un grup. I després també que hagi fet coses amb gent més gran que jo. Bueno, més gran o edat com jo. Però jo tampoc em sentia de les edats, ni dels més grans ni dels que potser eren com jo. No sé, és una cosa...
Però jo penso que la societat però... està dividida. O sigui,
no,
hi ha totes les èpoques, hi ha guetos. O sigui, la gent jove està amb la gent jove, la gent gran estem aquí, reunits.
Sí, sí, sí.
No és massa compatible.
Jo vaig...
No dic que no puguis sí. tenir amistats.
Sí, jo vaig tenir molta sort, perquè els treballs que anava cada vegada que s'inaugurava a un altre lloc, la gent era més jove, i a mi m'encantava. Em portaven 30 anys, i jo a vegades feia el ridícul perquè em posava a la seva altura i tenia que pensar, carai, què pensaran de mi?
Puc dir un detall, una anècdota? Bueno, amb una entitat bancària on tinc el compte, dic com ha canviat de quan jo era jove. La persona més responsable d'allà, la directora, a part de ser dona, és que era la més jove. El senyor que només està per pagar, o sigui, el caixer, que és la feina, diguem, més sense
senzill,
responsabilitat, doncs era un senyor d'uns 60 anys, que deu estar a punt que els jubilin, i era el senyor que estava allà, la subdirectora, dona, també jove.
Tu encantada, Mariví.
Jo tinc una amistat amb la subdirectora i la directora, més que amb el caixer.
Sí, clar. Escolteu una cosa, com sou per... Com se us veu per fora i com sou per dins?
Oh. Ah, això de ser per fora ens hauria de preguntar. Però, bueno, jo tinc, sí, l'experiència que a mi sempre... Bueno, al veure l'efecte de que soc més jove, llavors sempre m'han tractat més aviat amb els grups que he anat com ells. I si he anat amb gent més gran, jo m'he adaptat, i llavors m'han dit que era pues, la persona que potser aquell moment reia més, tenia menys preocupacions, o... Saps? No, responsable, sí, però saps? Que era com... Els hi treia pesars amb ells.
Doncs pues jo, la veritat, o m'acoplo, o la veritat, jo no em sento... Dic, estic a punt de fer 70 anys, tothom em diu, oh, 70 anys...
No, estàs molt bé, sí.
Perquè, de fet, és que dono un altre aspecte. Però que això, que quan forma ens anem fent grans... dic 90 anys, o ja que tinguis algun problema, sí que llavors la societat t'aparta una mica perquè la vida és que t'aporta, eh?
Aquí estàs amb la Mariví que ja arriba un moment que fem nosa.
Exacte.
No?
Sí, però a part jo crec que tenim un problema que és que a la vellesa, quan arribes a la vellesa, tu interiorment no ets vella. I aquí està el problema.
Sí.
Perquè exteriorment tens tota la vellesa a sobre, eh? I ho notes, els ossos, això, allò... la pell, però interiorment tu ets un adolescent i aquí és on tinc por de fer el ridícul de vegades.
Sí. No, això que ella diu és molt veritat, però jo no pensava que també et passava a tu. Jo per dintre, o jo no,
crec que general,
em noto jove, jo.
Crec que general.
Em noto
crec
capaç general. De fer això, de fer allò. Sí. Bueno, no tot, eh? No, jo amb noves tecnologies, jo ja penso que no hi arribo, però perquè em fan por, li tinc pànic, ja no ho provo. Però vull dir, si estic en un grup de gent jovent, a mi m'agrada més les converses que tenen i escoltar-los i inclús... No sé, de vegades, posar-me dintre d'ells, de vegades potser...
Et dona energia. Et dona
sí,
energia.
Sembla que et creixis.
Les persones grans, per això, ja no tenen tantes obligacions. Sí que no tens força, que no pots córrer, però, bueno, camines i pots llegir molt.
Però si comparem...
Sí, pots caminar.
Si comparem nosaltres de la gent gran d'abans...
Exacte.
Amb ara,
quina diferència.
Comparem nosaltres mateixes, amb la mateixa edat, uns anys enrere, no sé ara quants, podríem dir... I tu diries, jo no sóc aquesta persona amb aquesta...
No.
També hi ha gent que sempre aparenta la mateixa edat. Si tingui l'edat que tingui...
Tu ho veus molt optimista. Això que dius de que la gent sempre aparenta la mateixa edat, jo no ho veig.
No.
Perquè, gent que... mira, no, no. Si deixes de veure amb una amiga uns anys...
No.
I dius, ostres...
Horror.
No, però jo no et volia dir això.
I ella pensarà el mateix.
No, però jo no volia dir... No, amb aquest sentit, Mariví, no. Que hi ha gent... que sent jove ja sempre és gran. Tu no has tingut alguna amiga que sempre és gran? Sempre estan com pessimistes, vull dir...
No.
Sí.
De vegades, no, sí. Jo crec que aquesta això. Dicotomia de que una persona se sent jove i és vella fa el ridícul de vegades.
Jo sóc una d'elles.
Però no diguis això, sóc una d'elles.
Però jo, la veritat...
equilibradíssima.
Sí, s'ha de tenir el terme just. No. Jo no faria saltar i a riure més al carrer com fan els joves.
Però ja veus que hi ha...
Això de l'esperit jove no us ho prova, ja ho veig, eh? El teniu, però esteu una mica...
No, jo no, eh?
Optimista. I una altra cosa és tenir un esperit de 15 anys.
Jo, per exemple, vaig a l'estiu al poble... I tots els meus fills, que són joves, i tota la canalla, pues, fem una festa. Pues, jo sóc la primera que m'aposo a fer la festa, i si fan ball, la primera que ballo, la veritat. I no crec que faci el ridícul.
Escolta, i el tatxa de bany, com ho porteu, això?
Ai, molt malament.
Jo, la veritat, sí, me'l poso, però jo no me faig el topless, eh? Jo, no, perquè, si no, tirava la gent contra la paret. Sí.
Estàs molt
frívola. Tu vas a la
piscina, no? Estàs molt frívola, eh, Anna?
Tu vas a la piscina, no?
Porto banyador, sí.
No, ho dic perquè us ho
pregunto. És que ells han de portar banyador, no es poden
fer. Jo porto banyador.
Oi. Digues, Mariví. Sí.
No, que no sé per què em fas aquesta pregunta tan frívola.
No, és frívola perquè...
Sí?
Mira, les activitats aquàtiques són de les més saludables a certa edat.
Sí.
I ens hem de posar un tratge de bany.
Clar.
Hi ha moltes persones grans que deixen de fer activitats aquàtiques justament per aquest motiu, que pot semblar anecdòtic,
sí,
però que els està restant qualitat,
sí,
de vida, eh?
Sí, sí, sí. Explica una anècdota?
Al no. següent programa, vale. Perquè se m'ha acabat el temps. Una abraçada ben forta. Gran. Us espero al mes d'abril amb un altre tema també polèmic.
Molt
sí?
bé.
Vinga, una abraçada.
Un petó molt gran.
Nosaltres tornem la propera setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
De la mateixa manera que no existeixen persones petites ni vides sense importància, tampoc no existeix treball insignificant.
Helena Bonner, activista pels drets humans.